Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dijous 30 d'abril. Avui comencem l'informatiu local amb gust de tonyina, perquè comencem parlant de les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja. Ahir us parlàvem d'aquesta quarta setmana gastronòmica impulsada des del grup Balfegó. Avui ho farem des de la vessant més culinària. De l'1 al 10 de maig, l'Ametlla de Mar promociona la Tonyina Roja oferint propostes culinàries de nivell tant a bars com restaurants. I és que durant aquests dies, en el marc de les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja, 13 restaurants del municipi ofereixen elaborats menús amb la tonyina com a protagonista, menús d'entre 25 i 65 euros, on es podran degustar la tonyina amb diversitat de modalitats, des de l'arròs melós de tonyina, passant pel tàrtar, fins al tataki amb melmelada de gingebre i molt més. Pel que fa als bars, són 25 els que s'han sumat a aquesta nova iniciativa de la Tapa Roja. Així, també, de l'1 al 10 de maig, per 3 euros es podrà degustar una tapa de tonyina més beguda en aquests establiments. Escoltia Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Des de l'àrea municipal de turisme desitgem que aquest cap de setmana i a part de l'1 al 10 de maig les tres jornades de la tonyina siguin tot un èxit d'este producte de qualitat de l'Ametlla de Mar que ens diferència d'altres destinacions turístiques, que la gent gaudeixi dels bars, dels restaurants i de tots els actius turístics que posem a l'abast a la gent que ens visita des de l'Ametlla de Mar.
Així, participar en aquesta ruta de tapes i, a més, votar la tapa que més ens agrada té premi. En concret, es sortegen també 3 menús dobles i 10 tuna tours dobles. Tota la informació a la web de turisme de l'Ametlla de Mar, www.visitametlladecamp.com. I a continuació, més notícies vinculades a l'Ametlla de Mar. El Partit dels Socialistes de Catalunya, l'Ametlla, carrega contra l'Ajuntament pel tema de la permuta dels terrenys del Parc del Bon Repòs. Des del PSC a l'Ametlla de Mar s'ha volgut matisar les informacions referents a la permuta de terrenys del Parc del Bon Repòs que van sortir als mitjans de comunicació les darreres setmanes en una roda de premsa a Tortosa aquest dimecres. Segons el portaveu local del PSC, Antonio Espuny, cal rectificar algunes de les afirmacions realitzades des de la regidoria de gestió del territori, ja que, segons ell, són falses. L'escoltem.
Quan el senyor regidor d'Urbanisme diu que allí es podien fer 400 vivendes, fals. L'antic pla general, a la fitxa del Bon Repòs, permetia, com a molt, 160-170 vivendes. Per tant, no anaven 400 vivendes. Parla com si el Bon Repòs quedés alliberat d'edificacions, el que és la parcel·la. Fals. Al Bon Repòs es poden construir 100 vivendes, 100 de les 168, 100 vivendes. I, a més, li permeteixen una aixecada més de lo que hasta ara s'havia permès al poble, que són 5 pisos. Allí poden fer fins a 5 pisos.
Així, segons Espunys, estaven previstos uns 170 habitatges i 100 encara es poden fer al parc, perquè amb la permuta es contempla la possibilitat o es contemplava de construir més de 230 habitatges a Marina Sant Jordi. Finalment, des del PSC s'ha remarcat que, segons Espuny, és incomprensible que la família Pérez Vila hagi rebut prop de 590.000 euros per deixar l'activitat de l'hotel 4 anys abans del que teníem previst. Creiem, diu, des de el PSC, que s'hagués tingut d'analitzar més detingudament la xifra que s'havia d'oferir a la família propietària, basant-se en documents que demostressin l'activitat de l'hotel i les previsions reals en el marc d'aquests 4 anys. Recordar també que la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat il·legal l'operació urbanística promoguda per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, que va permetre intercanviar la propietat de terrenys de l'actual Parc del Bon Repòs amb un espai d'usos destinats a equipaments a la zona de Calafató. Per la seva part, l'Ajuntament ja va presentar també el recurs de cassació. Territorial. Anem a continuació a Amposta. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha descarregat les suposades responsabilitats pel cas Innova sobre l'anterior govern tripartit, format per, recordem, el PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, els Verds de Reus, i ha defensat la gestió de l'Hospital Comarcal i la Fundació de Serveis Socials del Montsià, FUSMOMT, per part de Sagessa, després de l'escorcoll ordenat aquest dimarts pel jutge número 3 de Reus. Els agents de la Guàrdia Civil van endur-se de l'Ajuntament d'Amposta, on van romandre fins passada la mitjanit contractes, factures i actes d'entre el 2007 i el 2014, tant del Consell d'Administració com del Patronat de la FUSMOMT, que no haurien trobat a l'hospital. Ferrer, alcalde d'Amposta, ha explicat que arran d'una auditoria del 2013 s'han corregit procediments de contractació. I en un altre ordre de qüestions, Alcanar recorre l'expedient sancionador contra els bous a la mar. L'Ajuntament d'Alcanar ha presentat al·legacions i, si cal, presentarà recursos, diu, davant l'expedient sancionador obert per la Generalitat de Catalunya contra la celebració de la modalitat de bous a la mar, inclosa al programa de les festes majors de les cases d'Alcanar. Les al·legacions inclouen una nombrosa documentació que avalaria l'antiguitat de la modalitat aquàtica a les cases. L'expedient sancionador s'ha obert arran d'una denúncia de l'associació animalista Actima, on defensa que l'esmentada modalitat de bous no està recollida a la llei 34/2010 que regula la celebració dels espectacles de bous a les Terres de l'Ebre. I des de Corbera d'Ebre ens arriba la següent notícia. L'església del Poble Vell aplega obres de 50 artistes de la Quarta Bienal d'Art. L'església de Sant Pere, del poble vell de Corbera d'Ebre, acull a partir de dissabte 2 de maig i fins al 30 d'agost la Quarta Bienal d'Art promoguda pels artistes locals Jesús Pedrola i Josep Canyada. En aquesta edició hi participen mig centenar d'artistes, una desena més que en l'anterior Bienal, de les Terres de l'Ebre, Catalunya, la resta de l'Estat i també diversos països, per exemple França, Estats Units, Xile i Argentina. Entre aquests destaca un col·lectiu convidat de la comarca veïna del Matarranya, anomenat Arrail, que integra nou artistes, o l'argentí Rubén Borré, que ha rebut suport econòmic de la seu del Ministeri de Cultura per assistir a l'exposició. Entre els ebrencs hi ha Joan Panicello, Rafael Esterueles, Francesc Xavier Soler, Aurelio Monge i els dos promotors. I des de Cultura, avui us informem de que l'última representació de la Passió d'Ull de Cona serà demà a la tarda. La Passió d'Ull de Cona, que representa des del 1955 i constitueix un dels espectacles més consolidats del país, ja fa molts anys que acostuma a representar l'última escenificació l'1 de maig. La valoració de la temporada operada és agredolça, diuen. Enguany l'assistència ha sigut una mica més fluixa que altres anys. En aquesta temporada, la Passió, que aplega fins a 85 actors i 40 tècnics i que és dirigida per Joan Martínez, ha sigut representada 7 vegades al teatre, 8 amb la representació de demà, una a l'Ermita de la Misericòrdia de Vinaròs i diversos fragments a altres espais com el Calvari d'Ull de Cona o les Oliveres Mil·lenàries. I a continuació és temps de la informació esportiva.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar té davant seu aquest cap de setmana un partit importantíssim i la necessitat de sumar els 3 punts davant d'un rival directe a la classificació, l'Horta de Sant Joan. Només un punt per sobre dels de l'Ametlla de Mar i una posició per sobre, tenint en compte que els Caleros són a la 14a posició, a només un punt de les posicions de descens compensat que ocupa a hores d'ara el Pinell, i a 5 punts exactament de les posicions de descens directe. A manca de 5 partits per a finalitzar la Lliga, els de l'Ametlla encara no tenen assegurada la permanència i tenen la categoria en perill. Els de l'Ametlla necessiten guanyar imperiosament aquest partit. Depenen moltes coses de la victòria aquesta setmana. El partit es juga a les 6 de la tarda, recordem, aquí al Camp de la Cala, davant l'Horta de Sant Joan. Baltasar Capera ens parla dels perills de l'Horta i d'aquest partit.
L'Horta és un equip que juga al futbol, vol jugar al futbol ja, i quan volen, i quan saben que tenim un camp en condicions de jugar i jugaran al futbol. Intentaran tindre la pilota ells i dominar-nos, però nosaltres també, i espero que estiguem encertats i que poguéssim dominar nosaltres i tindre més ocasions. Llavors ells tenen un punta que és Marc Baixes, que és el més perillós que tenen, un jugador bastant bo. El més fixet que podem tindre potser seguir la defensa, perquè nosaltres hem d'atacar i a veure si podem fer materialitzar gols i estar atents detrás en aquest home, que és el més perillós que tenim. Nosaltres, si dissabte no ho guanyem, pues, haurem de resar que no baixin 4 i esperar que el Ginestà no guanyem molts de punts, anar a Ulldecona i ja es podem anar rascant punts en aquests camps que ens queden Ulldecona i Batea, que és difícil. I després que ens ve l'Aldeana i la Sénia, que la Sénia potser no juga res ja, no, crec que no n'hi ha, no juga res la Sénia. I a la millor la Sénia, pues, a la millor si ve relaxat o això, podem guanyar. Però l'Aldeana segur que jugarà també la categoria, perquè estan a 2-3 punts i voldran pujar. I també, pues, Néstor Gui és un equip que és el millor de la categoria en quant a futbol i ens crearà molts de problemes també. I nosaltres l'opció que tenim més clara és guanyar a l'Horta i només hem de pensar en guanyar a l'Horta.
La resta de la jornada serà la següent: Pinell, Roquetenc, Ginestà, Sant Jaume d'Enveja, Campredó, Santa Bàrbara, Flix, La Sénia, Corbera d'Ebre, Batea, Godall, Aldeana, Móra la Nova, Ulldecona i Alcanave, Perelló. I recordem, a les 6 de la tarda d'aquest dissabte, l'Ametlla de Mar, Horta de Sant Joan. Ara és moment de parlar de futbol base, perquè una bona part dels equips del futbol base de l'Ametlla de Mar tenen compromisos. El juvenil, per exemple, disputa el seu partit aquest diumenge a les 5 de la tarda aquí a casa davant de l'Olímpic Móra d'Ebre. Recordem que fa 2 setmanes que ha començat la Copa Primavera. Els caleros estan encara amb 0 punts a la classificació, tot i que una de les 2 jornades van tenir jornada de descans. Per la seva part, l'Olímpic Móra d'Ebre és el líder, tot i que després de 3 jornades amb només 3 punts. El cadet descansa, l'infantil A, per la seva part, com a líder d'aquesta Copa Primavera que va començar ja fa pocs dies, rebrà a l'altre equip que també té 3 punts. Per tant, 3 punts per a l'Alcanar, perdó, 3 punts per a la Cala, 3 punts per al Remolins Vitem. Partit interessant aquest diumenge a les 12 del migdia de la Copa Primavera. Per la seva part, l'infantil B, que juga aquest dissabte a les 5 de la tarda a Deltebre davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre B, haurà de començar de zero, perquè els caleros, recordem que van començar la Copa Primavera també el passat cap de setmana, tenen 0 punts a la classificació i s'enfronten a l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre B, que actualment té 3 punts i és el líder en el grup A3 que són. L'Aleví A té jornada de descans i l'Aleví B, destaquem que juga aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Aldea davant de l'Aldeana B. Els caleros són a la 6a posició amb 41 punts, els de l'Aldea són 7ens amb 32, per tant, molt de marge de punts. En categories no federades, el Benjamí Dorades descansa, igual que el Benjamí Saitonillos. El prebenjamí Llucets i els Patufets de Futbol Sala han finalitzat la temporada. Només un partit, Benjamí Llobarrets, dissabte a les 11, aquí al camp de la Cala davant del Batea, és el partit que s'havia de jugar el passat cap de setmana. Els de l'Ametlla són a la 5a posició amb 11 punts, el Batea és a la 4a amb 13, per tant, una victòria calera faria que els superessin a la classificació. I en futbol sala, recordar que l'equip federat de futbol sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 6:30 de la tarda davant del Tivissa. Els caleros a priori ho tenen fàcil, donat que el Tivissa és el cué de la classificació. Els de l'Ametlla de Mar han d'anar per feina, necessiten els 3 punts per mantenir les seves opcions d'ascens. Recordem que estan a hores d'ara a la 2a posició de la classificació, a només un punt del liderat, però també amb un partit més que els líders, l'Ebre Escola Pap Sancho. La 2a posició dona opcions de promoció d'ascens, per tant, s'han d'assegurar aquests 3 punts a la classificació. Recordem, aquest dissabte, a partir de les 6:30 de la tarda al Poliesportiu Municipal Galetet. La resta de la jornada és la següent: Amposta, Ebre Escola Pap Sancho. serveis avícoles Casals de Tortosa, Delta Sporting i Roquetes Móra la Nova. Descansen Lligallos Infòtic i L'Ampolla. Tot preparat perquè aquest cap de setmana la Tuna Reis Balfegó assumeixi protagonisme esportiu, coincidint amb la Setmana Gastronòmica de la Tonyina Roja, que té lloc a l'Ametlla de Mar. Així, el diumenge es duran a terme les dues proves de natació, la de 2,5 km, que sortirà de la platja de Pixabaques fins a l'Alguer, i la de 5 km, que sortirà des de les piscines aqüícoles del grup Balfegó, també fins a la platja de l'Alguer. Aquesta prova, aquest any, obre el primer circuit Copa d'Espanya Open de curses de natació a mar oberta. A més, no hem d'oblidar tampoc que el dissabte també és dia de competició amb la celebració de les Half Marathon Run Kids per a la gent més jove de la població i també de la Half Marathon Series en dues modalitats, la de 10 i la de 21 quilòmetres. Per tant, bon cap de setmana esportiu. Tal com ens explicava el director esportiu de la Tuna Reis Balfegó, concretament Santi Pellejero, que ens explicava que seran prop de 500 participants a les curses de dissabte i 500 participants més a les proves de natació de diumenge.
Correcte. Bueno, la veritat és que estem molt contents, tal com es preveu aquesta nova edició de la Tuna Reis Balfegó. Sobretot, bueno, doncs que veiem que any rere any, doncs, cada cop té més acceptació, més gent que vol venir a disfrutar aquest cap de setmana a l'Ametlla de Mar, inclús aprofitant la setmana gastronòmica i tot. I, bueno, i el fet d'anar consolidant ja aquesta prova, que ja és prou coneguda, no?, arreu de Catalunya, inclús del país, doncs, bueno, volem que sigui, com sempre, doncs, una gran festa, que hi hagi molta gent a l'Ametlla de Mar i que disfrutem tots d'un cap de setmana ben bo, tant esportivament com climatològicament, esperem.
La Half Marathon per als joves, per als xiquets i xiquetes de l'Ametlla de Mar, tindrà la sortida a les 5 de la tarda de dissabte. Posteriorment, hi haurà una xocolatada. A les 6 es donarà la sortida a la Half Marathon Series de 10 i 21 quilòmetres des del port de l'Ametlla de Mar. Pel que fa diumenge, la sortida de la prova de natació de 2,5 km tindrà lloc a les 10 del matí des de la Cala Pixabaques. La prova gran, la dels 5 km, es donarà la sortida a les 12 del migdia. Aquest divendres, dia 1 de maig, tindrà lloc la 33a edició de la Diada de la Bicicleta Mas Plater, jornada que conjuga l'esport, el lleure i també la gastronomia. La primera de les activitats previstes és a les 9 del matí. Se sortirà de l'Ajuntament amb bicicletada popular fins a la zona de Mas Plater, on té lloc el centre de la Diada. La marxa cicloturista amb la Cala Bikers és a posteriori el segon dels actes, un cop s'haurà arribat allà, però aquesta ja és per a majors de 14 anys. Cal recordar que el preu de les inscripcions per participar en les activitats de la Diada de la Bicicleta és de 2 €, amb l'opció d'agafar un tiquet per a participar en la degustació de botifarra al preu d'1 €. Destacar que aquesta inscripció de 2 € dona lloc a assegurança d'accidents i participació en totes les activitats. Un cop allà, a les 10 del matí tindrà lloc la botifarrada popular i a les 10 i quart començaran les diverses activitats i competicions en bicicleta. La tornada al poble oficial i en grup està prevista a partir de la 1:30, tot i que, com sabeu, és molta la gent que aprofita per fer un pícnic a l'aire lliure i quedar-se a dinar a la zona de Mas Plater. Precisament per tots aquests que ho desitgin així, per la tarda, a partir de les 3:30, hi ha programat tota una sèrie de jocs populars.
Gràcies, Francesc Callau, per la informació esportiva i ara és moment de repassar l'actualitat d'aquest dijous en forma de titulars. Avui començàvem l'informatiu local parlant de Tonyina Roja i és que de l'1 al 10 de maig a l'Ametlla de Mar hi ha les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja. Per una banda, 10 restaurants del municipi preparen aquests menús amb la tonyina com a protagonista i de l'altra, 25 bars proposen també les seves tapes. El PSC a l'Ametlla de Mar carrega contra l'Ajuntament pel tema de la permuta dels terrenys del Parc del Bon Repòs. Segons el portaveu local del PSC, Antonio Espuny, cal rectificar algunes de les afirmacions realitzades des de la Regidoria de Gestió del Territori. L'alcalde d'Amposta descarrega sobre l'anterior govern tripartit de Reus la responsabilitat pel cas Innova. La Guàrdia Civil va endur-se contractes, factures i actes de la Fundació Fusmont d'entre el 2007 i 2014 en l'escorcoll de l'Ajuntament Ampostí d'aquest dimarts a la nit. També en clau territorial, Alcanar recorre l'expedient sancionador contra els bous a la mar. L'Ajuntament argumenta que la modalitat és històrica i que celebra en unes festes reconegudes per la llei dels bous. L'església del Poble Vell de Corbera d'Ebre aplega obres de 50 artistes a la quarta Bienal d'Art. Autors de Catalunya, la resta de l'Estat i diversos països participen en aquesta valuosa mostra que s'inaugura dissabte. També parlant de cultura, l'última representació de la Passió d'Ulldecona demà a la tarda. La 61a edició de la Passió d'Ulldecona clou demà la seva temporada amb l'última representació escènica al teatre. I avui, en l'espai informatiu esportiu, us hem parlat del primer equip de futbol de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, que manca de 5 partits per finalitzar la Lliga. Es juga quasi totes les opcions aquest dissabte davant de l'Horta de Sant Joan. El partit serà a les 6 a casa. També us hem parlat de futbol sala, i és que l'equip federat de futbol sala ha de jugar a mantenir aquesta segona plaça de la classificació davant del Tivissa dissabte a les 6:30 al Poliesportiu. Aquest cap de setmana és un cap de setmana ple de diversitat d'activitats esportives, perquè també us hem parlat del Tuna Reis Balfegó, que tindrà lloc el dissabte i el diumenge, recordem, en aquest marc de la quarta setmana gastronòmica de la Tonyina Roja. I finalment, recordar també aquesta Diada de la Bicicleta al Mas Plater, on hi haurà, com sempre, la bicicletada popular, marxa cicloturística amb la Cala Bikers, botifarrada i activitats per a grans i petits. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dijous 30 d'abril. El control de so ens ha acompanyat avui la Fini Lleó. Avui també us ha parlat Olga Tomàs. I als esports, Francesc Allau. Ho deixem aquí, que passin un bon cap de setmana també i un bon pont per tots els que el puguin fer. Nosaltres ens retrobem el proper dilluns, dia 4 de maig.